Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la nostra caravana en aquest nou dimarts de ràdio i ho fem anant fins al Teatre Villarroel per parlar amb l'actriu Anna Sahun. Núria.
Nascuda a Barcelona i llicenciada en Humanitats i Art Dramàtic, la nostra convidada d'avui ha participat en nombrosos muntatges teatrals com ara El Gran Comediant, de Joel Joan i Héctor Claramunt, Desig, de Josep Maria Benet i Jornet, Canto Jo i la Muntanya Balla, d'Irene Solà, Justícia, de Guillem Clua i Nenes i Nens, de Denis Kelly, entre una llarguíssima llista. On també l'hem pogut veure és en televisió, on ha participat en sèries com ara L'última nit del karaoke, Valèria, La Riera, El cor de la ciutat i Porca misèria. Una trajectòria impecable d'anys i anys que ara l'ha portat fins a la Villarroel per protagonitzar l'obra Cost de vida, una obra de Martina Majoc dirigida per Pau Carrió que explora la necessitat de connectar i ser estimats per sobre de qualsevol diferència i que avui ens ve a presentar una de les seves grans protagonistes, Anna Sahun, a la caravana de Ràdio Estel.
Gràcies, Núria. Fins ara. Anna Sahun, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per què vols aquesta feina?
Se'm donaria molt bé, vull dir, sóc molt responsable.
Ah, molt bé. Vols dir que no em perdries?
Hòstia, potser que t'hagis aprimat una mica, no?
Vale, si em fotré un cop de puny ara mateix per haver-te dit això, t'ho juro, eh?
Escolta, estàs a punt de veure molt de mi. Saber molt de mi. Em despullaràs i no tindré on amagar-me. Jo no puc triar-ho, això.
Això ho vas fer jo a mi mateixa.
No, tu ho vas fer. Vas ser accident, vale? Mala sort.
Què, John? Com em vas jutjar, tu?
El teu cas. Per avaluar si em pots aixecar o no.
La família, saps? Els contactes. Si hi haurà una xarxa allà quan caiguis, perquè tothom cau.
És agradable. Torres de capull.
Ja podies haver fet això quan tocava.
Ara en parlarem d'aquesta obra de Cost de vida. Ara fora el micròfon et deia quan et vaig dir, quan t'he dit, és que us vaig venir a veure la setmana passada i clar, jo he estat cuidador i uf, uau. Ara tocarem molts temes, eh? Abans, però, a mi m'agrada molt saber en quin moment Anna Sahun diu el meu és la interpretació, jo em dedicaré a la interpretació.
Uf, anem molt enrere ara, no?
Enrere.
Hosti, val, no? No, miqueta, per saber-ho,
no,
per saber-ho. Ara jo, hosti, ens remuntem a... Doncs mira, ens remuntem aquí a Sants. Quan jo vaig començar a fer teatre amateur, vaig començar amb els Pastorets, aquí al Centre Catòlic de Sants. D'allà vaig començar amb un grup de teatre amateur. M'apassionava, coincidia que em donaven sempre els protes, no sé, per alguna cosa hauria ser. I després, el que passa que, bueno... A casa, bueno, em van convèncer que potser fes una carrera abans i vaig fer Humanitats, però de seguida que em vaig apuntar a la universitat, allà a la Pompeu Fabra, em vaig apuntar a l'aula de teatre de la Uni. I sí, sí, quan vaig acabar vaig dir, bé, ara em toca a mi, és el meu torn, i sempre m'ha agradat. No sé, ha sigut una sensació molt, molt plaent estar dalt de l'escenari.
Recordes el teu primer paper professional?
A veure, vam... En teatre.
És que has fet
teatre.
Moltes coses, eh?
No, en teatre va ser una companyia que encara funciona ara, que es diu Dei Furbi, perquè va ser la companyia que es va formar, diguéssim, de la meva promoció de l'institut. Alguna gent de la promoció, amb una professora, i vam fer un espectacle pel Grec, tot just acabar de llicenciar-nos, diguéssim. I en teatre va ser bàsicament això. I amb televisió sí que havia fet alguna cosa molt puntual, no sé, amb aquella sèrie que... Ostres, no me'n recordo. Que anava... És a dir, que era d'època, bàsicament. Mm-hmm. Que passaven els anys molt a poc.
Seria
a poc.
Seria Temps,
no sé,
de silenci.
Sí, Temps de silenci, sí, eh? Exacte, Temps de silenci. Allò va ser un capitulet molt petit, però després... Diguéssim que el primer amb el que vaig començar va ser Porca misèria.
T'hem vist molt en... M'agrada que ens ho expliquis tot això, perquè t'hem vist molt en teatre, però també t'hem vist molt en televisió.
Sí.
Tu et consideres una actriu de teatre que fa tele, una actriu de tele que fa teatre? Com va això?
Uau, això no m'ho havíem preguntat mai. No, jo em considero una actriu, no sé.
És molt diferent fer una cosa que l'altra?
Sí, a nivell de sensacions sí, perquè no tens el directe. A veure, sí que és quan es grava amb tota la seriositat i professionalitat que puguis, però saps que si hi ha un error entre el micro es pot parar, o que t'entra un atac de tos es pot tallar, i amb això en teatre no passa. clar, hi ha l'adrenalina del present absolut, hi ha el públic, que com a públic ja és una, no, és una entitat molt, molt potent, i això, diguéssim, que passa molt desapercebut perquè els càmeres i els de so estan per la seva feina en un plató, no? I és, la cosa és més... és una mica més freda, en el sentit de que a l'hora de treballar necessites més concentració encara en televisió que en teatre. En teatre va venint sol, però en televisió, de sobte, és comencem la presa, que igual fa 5 preses, que, i allà tocava posar-te a plorar o entrar-te en una escena de 0 a 100, i això és potser...
Però són les 7 del matí més, i, toca, i toca
exacte,
sopar, eh?
Exacte, sopar. Unes gambes, ja em va passar ja això, porca misèria.
Va, si parlem de teatre, ara que estàs al teatre, deixa'm preguntar-te com veus la salut del teatre català.
Com la veig? Bé, a veure, estem en un moment molt, molt dur econòmicament per tothom, i el teatre, vulguis o no, és una oferta cultural que com alguns concerts, no? Vull dir que no és molt barat. Mm-hmm. Per tant, a vegades la gent és amb el primer que retalla. Cada vegades dius, sap greu perquè a vegades és això, potser val més anar al teatre i després només fer una cervesa i parlar d'això i treure temes que no quedar-te amb els amics a sopar només i parlar de lo de sempre, no? A vegades enriquir-se és això, no?
Veiem massa la cultura com a oci que com a reflexió, per exemple?
Jo crec que en teatre no, en teatre tenim molts exemples de sobretot de temàtiques i de problemàtiques de la societat que ens reflexen molt bé en obres de teatre, no? Penso que bueno, potser no passa tant amb no, hi ha de tot, hi ha el gran espectacle d'entreteniment o les comèdies que també són molt necessàries, vull dir, que són bàsiques, perquè hi ha gent que a vegades és que necessito anar a riure. Uh-huh. Estic en una etapa que no sempre necessitem allò obres de teatre que ens matxaquin i que sortim allà destrossats pensant, buah, per favor, ara no estaré pensant en això 3 dies seguits sense treure'm aquesta espina, però... No ho sé, no. Jo penso que està ben equilibrat, vull que hi ha una mica de tot, per tots els gustos.
Ara que parlem del món del teatre, de la seva salut, de com estava tot plegat, a mi també m'agrada molt comentar la postpandèmia, si ja en podem dir postpandèmia, també en el món del teatre, perquè recordo que quan van començar a obrir els teatres, sí, la primera gent que hi va anar era la gent que més por hi tenia a anar al teatre o a sortir de casa, que era la gent gran, cosa que em va portar a reflexionar què li passa a la gent jove. Per què la gent jove no va al teatre?
I has arribat a alguna conclusió? Perquè
no.
Potser m'hauries explicat la resposta, perquè
no.
Jo no la tinc. No la tinc.
Però tens aquesta sensació que la gent jove deixa el teatre com... Això és una cosa de gent gran.
Depèn. A veure, si hi ha obres que són molt... És que hi ha vegades que són obres ja massa dures. És a dir, al final necessites que sí, que hi hagi missatge, però que també no surtis d'allà molt, molt depressiu del teatre. Per tant, és a dir, entenc que després de la pandèmia la gent gran necessités anar al teatre perquè, a part d'aquest contacte amb els actors, amb el directe, aquesta emoció que provoca amb el públic, que durant tant de temps no, no se'ns va permetre ni sortir al carrer ni juntar-nos més de 7 persones. Uh-huh. De sobte era una necessitat que era com molt satisfactori. Sorties d'allà eufòric, i els actors encara més. És a dir, i tot i que teníem només mitja sala per poder omplir, perquè estaven tots separats, tots amb mascaretes, i no sabies si reien o no, però...
Dificultava això, no?
Sí, dificultava molt. I la gent es va volcar molt després de la pandèmia, però, clar, el jovent més jovent... Potser és que no hem sabut trobar un llenguatge teatral o una temàtica o una manera de fer que els atregui prou, no ho sé. O potser uns preus bastant més assequibles, o... No ho sé com es pot fer, però...
El que està clar de moment és que l'oferta teatral és cada vegada més rica, almenys a Barcelona, almenys a Catalunya, i no parem de veure noves propostes que ens conviden a anar-hi. Una d'elles és aquesta Cos de vida, una obra de Martina Majoc dirigida per Pau Carrió, que des del 27 de febrer és en cartell a la Villarroel. Com està anant això?
Bé, molt bé. La gent surt molt contenta.
Sí, eh?
A veure, contenta, oh, com emocionada. Més que, a veure, no surt... És a dir, no és una comèdia, tot i que els fem riure de tant en tant, no? Però és una obra que parla de molts temes, però sobretot d'aquesta quotidianitat, d'aquesta tendresa barrejada amb aquesta problemàtica de persones, doncs, en aquest cas, amb una tetraplègia o amb una paràlisi cerebral. I no sé, la gent ens està responent molt bé.
Parla molt de o sigui, el hit de l'obra, no? És molt acompanyats i acompanyants, no?
Sí. Jo penso que és aquesta... En el fons és aquesta interdependència que es crea entre ells, no? No és només...
Al final no saps ben bé qui acompanya aquí, no?
Exacte. No saps qui necessita més aquí. Que això és molt bonic perquè... Bueno, perquè després de veure els personatges, qui menys t'esperes, no? O de qui més tens prejudicis, són els que potser no ho necessiten tant. Uh-huh. I els que més necessitats estan són els que van caminant pel carrer, no? Tranquil·lament. Vull dir que en aquest cas, els cuidadors. No sé, és una obra molt... molt, bueno, que et deixa molt... No, et toca per alguna banda o altra, diria.
Què vas pensar la primera vegada que et van donar el guió i el vas llegir?
Em va encantar. Vaig pensar que estava molt ben escrita, que era molt, molt teatral, en el sentit de joc, d'escenes que estaven... Perquè normalment jo venia també d'una... el que havíem fet més, diguéssim, que és el Canto jo i la muntanya balla, venia d'una adaptació, d'una obra, clar. Vulguis o no, sempre queda molta reminiscència de la cosa aquesta més literària, més narrativa... I, en canvi, clar, em vaig trobar amb un ping-pong d'escenes meravelloses. Unes petites píndoles de dues històries que pensaves que no s'ajuntaven, però sí que tenien tot un lligam final, no? Uh-huh. I primer vaig pensar que era, evidentment, era un repte fer un personatge d'una persona que fa 6 mesos que s'ha quedat amb cadira de rodes. Vaig preguntar si tindríem algun tipus d'assessorament, em van dir que sí.
L'heu tingut, sí?
Sí, vam anar a l'Institut Goodman, ens van tractar superbé, vam poder parlar amb psicòlegs d'allà, amb pacients d'allà, sí, vam poder veure la duresa, el repte dels seus avenços, el dia a dia, no?, estaven molt disposats a respondre-t'ho tot, a qualsevol dubte, preguntes que tinguis, coses que et feia fins i tot una mica de pudor preguntar, no? Perquè, clar, jo en l'obra tinc algunes escenes que tenia ganes d'investigar una mica més, però no hi havia la confiança amb aquella persona com per preguntar-li, no? I et senties com, no, pregunta, el que sigui, saps? Parlar de sexe amb algú que, no? I és violent amb algú que no coneixes, amb algú que no coneixes i que té aquesta problemàtica, imagina't, no? I coses de sensorials, o emocionals, de quina és, per exemple, a l'hora de buscar algun cuidador, no? De buscar aquesta persona que, com el personatge del John, del Pau Roca, no? Que et vestirà, que et rentarà les dents, que t'ajudarà a dutxar-te, que t'alimentarà fins i tot, no? És a dir, com tries aquesta persona que serà com... No la teva mà dreta, els teus peus, la teva... Saps? Vull dir... I és molt, molt... Va ser molt interessant, molt.
L'Anna Saún, que interpreta el personatge de l'Anna, que, com ens deies, vas en caire de rodes motoritzada, amb Pau Roca, que fa el paper d'en John, que és un excel·lent persona que fa recerca, no?, a la universitat.
Sí, està fent un doctorat
i que té paràlisi
cerebral.
I també va en caire de rodes. No sé si això us ha limitat d'alguna manera l'actuació, és a dir, o la interpretació, el fet no gestual.
Totalment, ens ha condicionat 100%, sí, clar. Sí, sí, i això és un dels reptes que parlàvem.
Però ho heu agafat com a obstacle o com a...
No, no, com a obstacle... Bueno, a veure, l'obstacle mateix és la immobilitat. En el meu cas, per exemple...
Perquè el teu personatge parla molt, molt, molt... Ja ens tens acostumats,
Anna, molt?
Però parla molt amb la mirada, trobo.
Sí,
molt.
Sí, clar.
Amb la duresa de l'inici i amb la tendresa del final.
És amb l'únic que puc jugar, amb l'expressivitat de la cara, de les mirades i de les inflexions de la veu. Tot passa, en el fons, per la veu. Jo sé que segurament aquí hem falsejat una mica, perquè jo no tindria aquesta potència de veu, ni molt menys, perquè... perquè tinc unes abdominals que, afortunadament, que em permeten això, però... Uh-huh. És a dir... al final la ràbia del meu personatge es canalitza a través d'això, de la veu i de l'expressivitat de la cara, perquè clar, no tens tot el cos per funcionar. I aquesta impotència també és un motor en escena, no? I el Pau, bé, li hauries de preguntar amb ell, però penso que més o menys també, és a dir, ell s'ha marcat aquestes, és a dir, el Pau Carrió ens va donar com prou llibertat per investigar quin grau, fins a on volíem la nostra fisicitat. És a dir, teníem l'Anna Rovirola, que també ens va fer l'assessorament de cos i això, però vull dir, podies triar el grau, diguéssim, de gravetat de la teva lesió, per dir alguna cosa.
Heu tingut por en caure en una certa caricatura?
Sí, és la por que es té, evidentment. A veure, de fet... jo no penso que sigui caricatura, jo penso que és... això que deia abans, no? Que per exemple, allà a la Goodman em van dir, diu, ui, això que fas... Perquè jo li vaig dir, jo, en aquest cas, podria moure els dits? Van dir, no. Dic, bueno, però és que l'obra necessita que ella mogui els dits, perquè és una qüestió del pianet, de, bueno, una història que va relacionada amb... I llavors, al final, clar, dius, bueno, doncs m'ho faig una mica a mida. Ja sé que no és fidel a la realitat. És a dir, o llicències com això, el volum de la veu, que no podem ser del tot fidels perquè, bueno, perquè en el fons no, jo no podria moure els braços. I en canvi, necessito moure per explicar una història, no? I lo de la caricatura... Jo penso que no, perquè ens hem senyit molt amb el text. Jo penso que la Martina o ha tingut molt de contacte també amb discapacitats o ha viscut molt de prop, perquè jo penso que fa que, per exemple, les bromes així d'humor més negre surtin de part d'ells. És a dir, no... Això descol·loca a vegades una mica l'espectador, sí. Que està mirant i diu, ostres, ah, no sé si puc riure o no, no? I després veus que et surt el riure, penses... Sí, fins i tot em faran broma ells i allà... Vull dir que... No ho sé.
A línies generals, Anna, com s'agafa una cosa tan dura... Ara em diràs, sí, això pregunto a l'autora del text, eh? Sí. Però com s'agafa una obra tan dura i es transforma tant tot en tendresa?
Ostres. Jo penso que això ens hi ha portat el text mateix. És a dir... tu vas entenent aquests personatges i t'hi vas enamorant, d'alguna manera, no? Se't fan entranyables, perquè primer entens la seva situació, entens quina és la relació d'on venen, o la no relació, en el cas del Pau i la Catrín, i vas veient com evoluciona aquesta història. Tant la d'ells, no?, la d'una nova cuidadora, que primer és un bloc de gel que no vol explicar res de la seva vida, que allò és la seva feina, i el personatge del John, que el que vol no és només tenir una cuidadora, és tenir gairebé una amiga o algú qui pugui tenir una conversa normal, que no sigui només sentir-se, doncs això, una persona amb discapacitat, sinó que li faci oblidar això, no? I en el nostre cas, doncs, és una exparella que després que ella tingui un accident, ell torna una mica a apropar-se, que ja ha passat un temps prudencial, però en el fons estem parlant de relacions que es van entretramant durant l'obra. I aquesta duresa que al principi de la que parles, després es va convertir una mica en rendició en el moment en què, pues això, per exemple, el meu personatge sap que tampoc té gaires més sortides que acceptar que el seu exmarit vulgui cuidar-la i la pugui cuidar una mica, no? D'una altra manera, amb un altre tipus de relació que el que tenien abans, però bueno. O per exemple, aquest, el malentès, que tampoc no vull desvetllar-ho, però el malentès que tenen el John i la Jess, uh-huh, cap al final de l'obra, no? Que sembla que sí que han trencat aquesta barrera, no?, de feina només, i es comencen a poder explicar les coses, i es crea aquest malentès que farà que, no?, que la cosa doni un gir molt inesperat.
Si voleu saber de què ens està parlant Anna Sagunt, aneu al Teatre Villarroel, que de veritat val molt la pena veure aquest cos de vida. Abans m'ho deies, dirigida per Pau Carrió. Com ha estat treballar amb Pau Carrió?
Molt bé, ha estat molt amè, molt senzill, molt fàcil, fàcil de... A més, és molt... Vull dir que de seguida accepta propostes. Doncs bé, provem-ho. Després et diu, bueno, d'una manera molt subtil, jo crec que potser estaria bé tornar al que teníem. D'acord. Vull dir que, no, és molt maco.
I si et pregunto pel director, també et pregunto per la resta de l'elenc, que és ni més ni menys que Julio Manrique, Pau Roca i Catherine Vancova.
Buah, meravellosos. És que què puc dir? La llàstima és no tenir una escena als quatre, perquè sempre penso, bueno, n'hi ha dos amb qui no jugo en escena, no? Uh-huh. Que és la Catherine i el Pau. Però
amb el Julio es nota una química.
Amb el Julio ha sigut molt xulo. Havíem coincidit fa molts anys, tant a Porca Misèria una mica com al teatre, i havíem coincidit abans i tot. Però és fàcil, ens hem entès molt bé.
Sí, pregunto per propers projectes, Anna.
Doncs no, de moment gira. De moment tenim la gira d'això a la tardor i ja veurem. No punxaré.
De moment la podeu veure al Teatre Villarroel fent aquest cos de vida, que de veritat val molt la pena, que és una de les coses més tendres que jo he vist en teatre, i si no ploreu, riureu, i les dues coses també valen la pena, que al final el teatre és això, sentir. Anna Sagunt, moltíssimes gràcies.
Moltes
per visitar-nos a la caravana, que vagi molt bé.
Adéu. I just wanna live inside sometimes. Don't wanna have to beg you to subscribe. Are you a man before your father dies? But what's a man these days? I hear you cry. And are we raising up our children right? Is my career gonna reignite? See all the virtue signalers tonight. I want that bandwagon to pass me by. Well, I've been scratching around in the dirt, looking for meaning in the cold, cold earth. So gather in what's left of your self-worth. There's only love is what survives of us. 'Cause I hold on to you. Tiny victory in the age of anxiety. Do those kids know that I was somebody? And I've kept all my texts from Amy. My mother was one of those bodies. Another stranger off the ferry. Wanna put my hands up in the air and raise my phone up like I just don't care. Let outrage blow me down the White House stairs. Did I waste my time on all that prayer? No, I won't be your apparatchik. I'll be the kind who's blind to silent seekers in your eyes.
city. Today I do not feel like being strong. Don't wanna admit to the world I'm wrong. Don't make me feel that I have to belong. I hope the band won't make me sing along. 'Cause I
hope... Radio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 4 minuts que passen de 4:45 de la tarda, moment que la caravana fa una parada, la parada solidària, ja ho coneixeu. Segons dades de la Fundació GAEM, hi ha aproximadament 50.000 persones que tenen esclerosi múltiple i, atenció, el 75% de les persones afectades són dones. És per això que avui volem parlar de la Fundació GAEM, del grup d'afectats per esclerosi múltiple, la primera fundació de pacients dedicada a impulsar la investigació biomèdica per esclerosi múltiple i neuromielitis. I ho fem amb Maria Puig, ella és tècnica de comunicació i responsable de les xarxes socials de la Fundació GAEM. Maria Puig, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Grateful, no need for you to explain, no need for this to spell pain. This may not be a failure, this loss can be a gain.
Maria, començarem pel principi, com deia aquell. Dubtava si preguntar-te què és l'esclerosi, però no t'ho preguntaré així. T'ho dic perquè normalment quan pensem en algú amb esclerosi pensem en un home, una dona, en una cadira de rodes, amb poca mobilitat i prou. Aquí s'acaba el que és l'esclerosi? L'esclerosi és això i ja està?
No. L'esclerosi va molt més enllà. L'esclerosi es diu que és la malaltia de les mil cares. L'esclerosi múltiple afecta cada persona d'una manera diferent. Per tant, pot ser una persona amb cadira de rodes, amb bastó, o una persona que aparentment pensaries que potser no és malalta, no? L'esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa, crònica i d'origen autoimmune. Vale? Ataque afecta el cervell i a la mèdula espinal i el sistema immune de la pròpia persona afectada ataca la mielina, que és una substància que recobreix les neurones, vale? En aquest cas les neurones motores, perquè afecta la mobilitat. Tot això fa que s'impedeixi la transmissió d'impulsos nerviosos.
Es diagnostica l'esclerosi? Es pot diagnosticar?
Es diagnostica, sí. Què passa? Que és un procés molt lent. És un procés molt lent perquè, com que afecta cadascú d'una manera diferent, clar, del dia que tu notis fatiga, notis mobilitat una mica reduïda o notis, bueno, en algun símptoma estrany fins al punt al que siguis diagnosticat pot passar temps, pot passar potser un any. És molt lent.
Em deies, Maria, que afecta a tothom d'una manera diferent o que pot afectar a tothom d'una manera molt diferent. Per tant, entenc que hi ha tipologia d'esclerosi múltiple.
Concretament, hi ha tres tipologies d'esclerosi múltiple. Hi ha la tipologia de remitent recurrent, que representa la major part dels afectats i afectades d'esclerosi. Concretament, un 85% dels diagnòstics són d'esclerosi múltiple remitent recurrent. Es caracteritza per brots definits i imprevisibles. En qualsevol moment pots tenir un brot, no? I i sí que ja pot haver-hi períodes de pausa. Uh-huh. Tot i això, vas empitjorant, és a dir, no et recuperes de cada un d'aquests brots, no? Normalment et deixen com el que es diu una seqüela, no? Després hi ha la primària progressiva, que afecta el 15% de les persones diagnosticades i es caracteritza per l'aparició de símptomes de manera progressiva. Uh-huh. Comença i també s'empitjora d'una manera molt lenta, però constant. Finalment hi ha la secundària progressiva, que es tracta de el 50% dels afectats de remitent recurrent, la primera tipologia de la que hem parlat, acostumen a acabar com a secundària progressiva. Vale. És a dir, tots aquests brots que van passant de manera intermitent acaben tenint un punt que pugen de manera progressiva. Uh-huh. Val? I llavors doncs, passen a ser esclerosi múltiple secundària progressiva.
I allò que és brot, Maria, i sé que no ets científica, eh?
Sí.
Cap problema si no ho sabem, això, però aquell brot algun dia... Entenc que si pot quedar en el teu cos ja no com a brot, sinó com una cosa habitual.
Correcte. És a dir, pots tenir aquest tipus de seqüeles i vas empitjorant, no? La teva situació pot anar empitjorant degut a aquests brots. Al final és un dels punts on la recerca biomèdica està intentant, no?, aconseguir reduir la intensitat d'aquests brots i d'aquesta manera també reduir al final la progressió de la malaltia. Mm.
Abans ho dèiem, un 75% de les persones afectades i diagnosticades són dones. Per tant, a qui sol afectar, però sobretot a quina edat es pot arribar a manifestar una malaltia com aquesta?
Mira, sí, 3 de 4 persones afectades són dones i els majors diagnòstics són entre els 20 i els 40 anys. Per tant, estem parlant de joves, dones joves amb esclerosi múltiple. Sí.
Parlant del diagnòstic, però es pot prevenir una malaltia com l'esclerosi?
Clar, no se'n sap la causa. Per tant, és molt difícil aquesta prevenció. Tal com t'he dit també, els avanços en la ciència fa que el diagnòstic a través d'intel·ligència artificial, plataformes de neuroimatge, doncs, pugui arribar a succeir abans, no?, aquest diagnòstic més precoç i, per tant, millori, no?, la progressió de la malaltia.
Mm-hmm. T'anava a preguntar com és la vida de les persones que pateixen esclerosi múltiple, però una, m'has dit que depèn de la persona.
Correcte.
I dues, m'has dit que depèn del brot i quan t'agafis, etcètera, etcètera. Uh-huh. T'ho preguntaré diferent. Vivim en una ciutat preparada per gent que té esclerosi múltiple?
Jo crec que no. Jo crec que a nivell de consciència social falta molt per fer. Al final, esclerosi múltiple, qualsevol persona amb dificultat motora, no?, qualsevol persona que pugui anar amb cadira de rodes, hi ha una dificultat en el seu dia a dia molt important. Necessiten molta ajuda i al final hem de ser tots conscients i ajudar-los dintre del que cap. Sí, és que al final afecta de manera molt diferent. Per tant, el dia a dia de totes aquestes persones és molt diferent. Fa poc, l'octubre passat, vam celebrar els 15 anys de la Fundació. Uh-huh. Sí que ja en portem uns 16, perquè pel Covid tot això, sí, no vam poder celebrar-ho. Vam passar aquest octubre, vam fer la celebració. Clar, és que allà va vindre molts socis, amics, que formaven part de la comunitat GAEM i hi havia molts afectats de moltes maneres, moltes tipologies diferents, no? Veies gent amb cadira de rodes, gent amb bastó, gent que, si no m'ho deien, jo no pensava que potser eren afectades. Llavors, és això, la vida quotidiana de totes aquestes persones varia molt, també.
De seguida et pregunto com hi ajudeu des de la Fundació, sí, però abans et vull preguntar com hi pot ajudar l'entorn de la persona afectada.
Clar, jo crec que al final és conèixer què és l'esclerosi múltiple per poder-lo ajudar. Al final jo crec que la desinformació és la principal causa de, per una banda, els afectats no tenir aquesta angoixa i, per altra banda, també la gent, la manera de com els podem ajudar és sabent què necessiten. I al final és això. Nosaltres fem moltes sessions informatives. Per una banda, tal com he dit, el nostre principal focus és la recerca biomèdica. Uh-huh. Nosaltres impulsem projectes per recerca biomèdica en l'esclerosi múltiple, però després també tenim una vessant més informativa a través de diferents conferències i xerrades, on el que volem és això, és informar els pacients i el seu entorn sobre l'esclerosi múltiple, sobre les novetats, els avanços, sobre tot el que creiem que pugui ser interessant per ells i per l'entorn, per poder millorar la seva qualitat de vida, no? Al final nosaltres tenim un lema que és un pacient ben informat és un pacient amb millor salut.
Bona.
Al final crec que això ho defineix molt bé.
Us n'adoneu molt des de la Fundació que cada cop que arriba un nou malalt o un nou acompanyant fins aleshores, fins que no li ha tocat amb ell, en sabia ben poc del que és l'esclerosi?
Jo penso que sí, perquè sí que ens arriben molts missatges, ja sigui a través de correu electrònic o les xarxes socials, ara és molt més directe, no?, aquesta interacció amb la comunitat. M'acaben de diagnosticar o acaben de diagnosticar la meva germana, què faig? Sí, jo crec que sí.
Mm-hmm. Em parlaves de recerca biomèdica i abans ho dèiem, el 75% dels casos que s'hi detecten cada any a Espanya, per exemple, 1.800 casos d'esclerosi múltiple cada any són diagnosticats, doncs bé, el 75% d'aquests casos són dones. Per què afecta més a les dones?
No sap.
No sabem.
No. No sap, s'està investigant també i nosaltres vetllem per fer més estudis en dones, no? Nosaltres creiem que la investigació és la via per aconseguir una curació per l'esclerosi múltiple, per conèixer la causa, però és que sobretot estudis en dones. Al final les dones són les majors diagnosticades d'esclerosi, doncs hem de vetllar, no?, perquè aquests estudis es facin en dones, sí.
Hi ha recursos suficients per a la investigació?
És molt cara la investigació. La investigació biomèdica és molt cara, no hi ha recursos suficients i al final també és molt lent. Podem passar molts anys des de que un estudi, no, sorgeix fins a que finalment un pacient se'n pugui veure beneficiat. Mm-hmm. Llavors, són molts anys i molts diners. Costa molt.
Deia que t'ho preguntaria, com hi ajuda la Fundació, no només a malalts d'esclerosi múltiple, sinó a acompanyants?
Doncs mira, nosaltres no tenim assistència personal de manera física, no. Nosaltres ens dediquem a això, a vetllar per aconseguir finançament, per impulsar aquests projectes, no? I després també tenim tota la vessant informativa, com he comentat, de xerrades. Nosaltres organitzem moltíssimes conferències i sessions on la majoria són en directe i els mateixos pacients o l'entorn, evidentment, es poden connectar. Llavors, un ponent, un professional del sector sanitari que considerem nosaltres que pot encaixar amb la temàtica que també creiem oportuna, doncs fa la seva ponència i al final tots aquests pacients i tots aquests usuaris que s'han connectat poden fer preguntes. Això els agrada molt perquè, clar, poden preguntar d'una manera molt directa a professionals i poden resoldre dubtes que potser en la consulta mèdica no tenen el suficientment... no tenen temps, a vegades, és que és simplement tan simple com això, no? I creiem que això els agrada molt i va molt bé.
Em deies, aquestes ponències, aquestes sessions informatives que feu amb metges de tots els tipus, n'heu fet alguna de caràcter psicològic? Ho dic perquè suposo que tampoc deu ser fàcil, no?, rebre una notícia com la de tens esclerosi múltiple, et canviarà la vida a partir d'ara.
Totalment. No, jo crec que no és fàcil i sobretot per la desinformació que potser tenen, no?, des d'un inici. Sí que hem fet alguna d'aquestes sessions amb psicòlegs, juntament amb neuròlegs, vull dir, a vegades no és només un ponent, sinó que barregem un neuròleg amb un psicòleg i després un físio, no sé, intentem que siguin el màxim profitoses possible, no?, totes aquestes sessions, i sí, hem tractat temes a nivell psicològic, perquè també creiem que és molt important.
Entenc que no hi entra només la desinformació, sinó que sigui una malaltia que encara s'hagi d'estudiar molt,
clar,
que hi hagi molta incertesa, no?, en el pacient, clar, respecte al que és el que li passarà.
Totalment, i per això és que nosaltres creiem que l'única via és investigar, perquè al final necessitem saber més sobre l'esclerosi. Sí.
Anem cap a la investigació, va, Maria. Teniu 6 projectes en una cosa que es diu l'acceleradora, ja ho diré bé.
Sí.
Què és això?
Mira, l'acceleradora GAEM és un mecanisme, una eina que nosaltres tenim a la Fundació per impulsar aquests projectes. Nosaltres tenim un comitè científic que ens ajudi a seleccionar els millors projectes, no?, en investigació en esclerosi múltiple i els posem en aquesta acceleradora, no?, de manera així una mica metafòrica. Mm-hmm. I allà és quan nosaltres els donem visibilitat, els intentem impulsar a nivell econòmic i intentem que aquests projectes arribin, no, a un port que és aconseguir millorar la qualitat de vida i tant de bo la cura, no, de l'esclerosi múltiple.
Quins són aquests 6 projectes?
Mira, tenim projectes de tot tipus. Tenim projectes que són fàrmacs i teràpies avançades, també biomarcadors per ajudar al diagnòstic, no?, que és molt important, i també dispositius mèdics i aplicacions de salut. Per últim, ara estem allà cuinant un últim projecte que volem impulsar en els propers mesos, juntament amb l'Hospital Universitari de Santiago de Compostela. Es tracta d'un projecte de neuroestimulació de la mèdula espinal. S'ha vist que amb altres lesions medulars funciona. Uh-huh. I ara volen provar si pot funcionar també amb esclerosi múltiple. La idea és que es pugui reactivar una part de la mobilitat i sobretot també el control dels esfínters, en general millorar la vida, no?, de la qualitat d'aquestes persones. I al final és això, són molt cars, són molt lents i ara estem en una fase molt inicial, acabant de definir els detalls per poder començar a impulsar-ho l'abans millor.
Quan sol trigar un projecte d'aquests fins que s'inicia, fins que es veu la fase final o es veu el que aconseguim?
La veritat és que no et sabria dir, però perquè a vegades pot ser molt lent, a vegades pot anar una mica més ràpid, però són anys, són molts anys.
Uh-huh. Aquest projecte Estrella, que esperem que vagi molt bé, que és el de la neuroestimulació de la mèdula espinal, que si surt bé, uh-huh, el que avançaríem, no, Maria?
Sí, totalment. Sí, sí, jo crec que podria ajudar moltíssim i tant de bo pugui seguir avançant i puguem impulsar-lo quan abans millor.
Sempre que parlem d'una malaltia a la caravana, almenys en aquest programa, m'agrada preguntar si hi ha estigmatització.
Sí, jo crec que sí. Al final és fàcil que hi sigui. I al final quan jo crec que molta gent no ho coneix o no, sap, potser es pensa que sap de què parle, però no. Sí, jo crec que sí, que és molt fàcil.
Anem a posar un exemple. Ara, quan em deies, molta gent sabrà del que parlen o no, sí, però s'atreveixen a parlar. El 2016, i ho dic perquè uh-huh, hem començat amb la banda sonora d'aquesta pel·lícula, el 2016 uh-huh, es va estrenar a Espanya 100 metros, que relata la història real de Ramon Arroyo, que va aconseguir fer un Iron Man amb esclerosi múltiple. No sé si creus que aquestes pel·lícules van bé perquè donen visibilitat o encara posen una mica més de tòpics el que és patir esclerosi, sí, múltiple, o les dues coses, vaja.
Sí. A veure, ja com a opinió personal, no? Mm-hmm. Jo crec que la visibilitat hi és. Jo crec que pot arribar, no?, a molta gent que si no fos a través de pel·lícules o a través d'eines com aquesta, com són les pel·lícules, les sèries o coses d'aquestes, no?, més quotidianes, diria, molta gent no hi arribaria. Tot i això, és evident que potser entre en certs tòpics i també en una malaltia com l'esclerosi, que afecta de moltes maneres diferents a tots els afectats, molta gent no crec que s'hi vegi representada allà. Però és com tot. Jo crec que té les dos vessants.
Abans em deies, quan et preguntava pels recursos, uh-huh, i ara se m'encés la bombeta, dic, ostres, clar, calen molts recursos perquè la investigació és molt cara, però sobta perquè alhora estem parlant d'una malaltia que, dèiem, es diagnostiquen 1.800 casos només a l'estat espanyol.
Sí.
No estem parlant d'una malaltia minoritària.
Minoritària, no. No ho és. No ho és. Però al final és com tot, fins que no et toca molt a prop, potser no tens aquesta necessitat d'empapar-te de tota aquesta informació.
Maria, si algú té esclerosi i li acaben de diagnosticar, algú és acompanyant i no us coneixia i necessita uh-huh, posar-vos en contacte amb vosaltres, com ho fa això?
Mira, nosaltres tenim Instagram, Twitter, xarxes socials, ens podeu trobar amb @fundacióngaem, uh-huh, i després també la nostra pàgina web, on anem ampliant la informació i les novetats a través de notícies o aquestes sessions que comentava, és www.fundacióngaem.org. Uh-huh. I després també, si volen col·laborar, a la mateixa web...
Això t'ho va preguntar, perquè no cal tenir esclerosi per col·laborar, per
totalment,
participar, per ajudar...
Totalment. A la mateixa web tenim l'apartat de col·labora i hi ha moltes maneres també, ja una donació o també hi ha diferents... pots fer retos solidaris, que li diem, i també tenim moltes iniciatives. També tenim un SMS solidari que podeu enviar la paraula GAEM al 28014. Vale? És una donació d'un euro en 20 al GAEM 28014.
Ara em deies lo de retos solidaris,
sí,
se m'han obert els ulls com a taronges. Què és això del repte solidari? Com és?
Sí, retos solidaris.
Sí,
al final, no ho sé, et puc posar algun exemple. Unes noies van fer un taller de ioga Vam fer un taller de ioga online i la inscripció d'aquest taller doncs, va ser una donació per la Fundació. Al final, aquí ja entra la teva inspiració.
Si voleu ajudar, @FundacióGaem estan a totes les xarxes, www.fundaciogaem.org.
Correcte.
O envieu un missatge amb aquesta paraula, Gaem, G-A-E-M, al 28014, i ho teniu així de fàcil. Avui hem parlat amb la tècnica de comunicació i responsable de xarxes socials. Per cert, suposo que la xarxa social hi ajuda molt, no?, la difusió de tot plegat.
Sí, la veritat és que és un canal, no?, que ha facilitat molt la comunicació i sobretot també la interacció, no?, amb tota la comunitat.
Maria Puig, tècnica de comunicació i responsable de xarxes socials, com dèiem, del grup d'afectats per esclerosi múltiple. Moltíssimes gràcies per venir avui a la Gavana.
A vosaltres. Grateful, no need for you to explain, no need for this to spell pain. This may not be a failure, this loss can be a gain. You know that I would say goodbye in my mind. You know that I would always cry, for that's life. Thankful I've never had an anchor, I know that I won't capsize. This may not be the rapture, you leaving with the tide. You know that I would say goodbye, why would I? Things can change to make it right in our life.
Radio Astel.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Astel. Entra a la nostra app a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà. Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Encara que soni la sintonia, no ho deixem aquí, eh? 2 minuts i ja arribarem a les 5 de la tarda. Núria Ros, a partir de les 5... Ve la grossa aquí, eh?
Sí, 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 ens animarem, eh?
Home...
Perquè anem entre el món del teatre i el món de la televisió.
Ai, que bé.
Però no fem spoilers, no? Perquè és que ve una actriu de luxe.
Ve una actriu?
De luxe, eh?
Que, clar, ve una actriu...
Donem pistes.
Que ha participat en sèries que ha marcat generacions com la meva. Generacions com la de la Núria.
Correcte.
Generacions com la de... no ho sé. Moltes.
De tothom.
Moltes. La intermitja.
També,
que també n'hi ha.
També.
Que també n'hi ha. Mira, la de l'Esther Bey, que també diu que ha marcat la seva generació.
I la de les nostres tietes.
I la de les nostres tietes, segur.
Que, de fet, elles ja l'han vist. Estan parlant ara mateix fora
de micròfon. Ja estan parlant amb ella?
Sí, 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 s'estan coneguent.
Ai.
Per fer-li totes les preguntes que li han de fer, les tietes, sempre.
Dona'm una pista, ni que sigui.
No, és que no, si la dono serà molt complicada. Mira.
Clar. Ets bona companya, eh?
Pels amants de passar palabra. Fa cosa d'un mes, va estar uns dies fent
sí?
aquest concurs. Sí, sí, sí.
Ah, li preguntarem què tal el Rosco.
Pregunta-li, pregunta-li.
Mira, m'ho apunto, això, eh? Li preguntarem què tal el Rosco. I deies, parlarem de teatre, també.
Correcte.
Perquè s'acosta... S'acosta, no? Ja hi som.
A la Setmana Mundial del Teatre.
A la Setmana Mundial del Teatre, que ja sabeu que podeu adquirir entrades a preu reduït. De seguida ens ho explicarà...
En Jofre Blesa.
Jofre Blesa, que és responsable de la plataforma Tria Teatre. Tot plegat a partir de les 5 de la tarda. Ara us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa, amb això de la moció de censura.
No, compte'm, segueix.
Això que dura, clar, dura fins demà, imagina't.
Per això, que ens escoltin a la Caravana, perquè s'ho passaran bé.
Ara.